Atles Subversiu.
Cada diumenge coneixem altres llocs del món des d'una mirada diferent, des d'una perspectiva diferent. Si la setmana passada anàvem a Andorra, avui pugem una mica més amunt. Anem a... França. I per què a França? Doncs perquè aquesta setmana el sector públic ha sortit al carrer per protestar contra les reformes que vol aplicar el president Emmanuel Macron. El sector públic, en aquest cas, en un país acostumat a defensar els drets laborals i a sortir al carrer, els funcionaris públics un cop més estan en peu de guerra. Què ens explicarà el Dalmases a la seva postal?
La postal, Antoni Dalmases.
On dit qu'au delà des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité où séjourne enchanté.
Molt bon dia, amics del suplement. Com que aquesta setmana la cosa a França ha estat mogudeta amb l'acusació de l'expresident Sarkozy i la vaga de funcionaris contra les mesures de Macron, m'han enviat al país veí perquè escrigui la postal. Però França és molt gran. I els embolics de vagues, acusacions i apropiaments de diners públics són temes que no ens diuen res de nou a nosaltres, perquè a casa nostra n'estem saturats. Així, he pensat que aquest cap de setmana potser valia la pena fer una visita a un poble francès que, almenys aparentment, es troba lluny d'aquests saraus i embolics. I no, no penseu que he anat a Lourdes a buscar miracles. M'he arribat a un poblet a les muntanyes de prop de Carcassona que es diu Montoliu, Montolier, en l'idioma que parlava el polític Manuel Valls quan era republicà. He triat aquest racó de món, que ja he visitat altres vegades, perquè el trobo un lloc singular on em sento en pau i sóc feliç sempre que hi vinc. Montoliu és un poble occità del departament de l'Aude, a 17 quilòmetres al nord de Carcassona, voltat de vinyes, malgrat el seu nom, Mont d'Oli, i té prop de 900 habitants d'unes 20 nacionalitats diferents. Però disposa, atenció, de 17 llibreries, a part de 15 tallers i galeries d'art. O sigui, que és el més semblant al meu concepte del que pot ser el paradís. Deixeu-vos de Hawaii i el Carib amb la calor enganxosa i la pudor de les cremes solars. Montoliu és, al meu modest entendre, un dels llocs privilegiats del planeta. L'any 1989, Michel Brevin, un enquadernador belga de Carcassona, va fer una crida a llibreters i artesans perquè s'hi instal·lessin. El poble estava mig abandonat, caient, i la crida va portar els primers 9 llibreters que fins ara s'han doblat en quantitat, afegint-hi locals artesans del vidre, del paper i de l'escultura que organitzen cursos i estades. A més, de tenir un museu dedicat al llibre i les arts gràfiques. Tot plegat ha revitalitzat Montoliu, convertint-lo en la segona vila del llibre de França. I és aquí on em resulta fàcil i plaent passar unes hores de tant en tant, almenys un cop l'any. Em sento més persona, entre els prestatges d'aquests establiments on hi ha, sobretot, llibres antics i rars i edicions de bibliòfil. Remeno a les llibreries especialitzades, en art, viatges, còmic, entre munts de diaris i publicacions d'ahir i d'abans d'ahir. Aquí vaig trobar-hi el número del diari L'Aurore amb l'article Jacques d'Emile Zola, de 1898, i una primera edició de les tragèdies de Voltaire de 1751, i tot a preu de saldo. Ja sé que aquesta postal és més estranya encara que les de costum. Per complir la meva obligació, diré que Montoliu està al peu de la serralada de la Muntanya Negra, flanquejada pel riu Dura, que se'l tironeja cabalós, com quan devia moure les manufactures reials on teixien per a Lluís XV en el segle XVIII. La visita a l'església de Sant Andreu, com les de tants pobles francesos que van passar per una revolució iconoclasta i seriosa, no val gaire la pena. És un edifici llobre que no predisposa pas a la pregària. La veritat és que no l'he mirat gaire, perquè el meu culte és els prestatges de les llibreries amb noms deliciosos. Autant jadis, la rose de vin, la dilettante... Avui m'hi entretinc poc, però tornaré aviat, perquè com cada any, pel cap de setmana de Pasqua, el poble acull llibreters d'arreu i és un goig assistir al Saló Anual del Llibre, que omple durant 4 dies la vila de mans de les lletres. Si podeu, arribeu-vos-hi i allà ens veurem. Mentrestant, abans d'entrar al Museu de la Impremta, us envio els meus desitjos de pau i bones lectures amb una frase de Joan Brossa, tan clara com exacta que aquí s'escau molt. Llibres vol dir lliures. Salut als catalans de bé.
Gràcies per aquest retrat, Dalmases. França, l'estat més gran de la Unió Europea, té més de 66 milions d'habitants i està dividit en 18 regions, 13 a la França continental i 5 a ultramar. França és un país amb molts monuments declarats Patrimoni de la Humanitat, per això rep més de 80 milions de turistes l'any. Els paisatges urbans i naturals francesos han estat l'escenari de moltes pel·lícules.
Fa 25 setmanes que visitem països i ciutats arreu del món a l'Atles Subversiu del Suplement. I en tot aquest temps hi ha hagut de tot. Països que tenen la seva història explicada en dotzenes de pel·lícules i d'altres als que resulta molt més difícil explicar la seva trajectòria.
Albert Biorlegui.
Avui visitem França i si ja resulta complex condensar la història d'un país en un parell i escaig de minuts, la tasca d'avui resulta agosarada i fins i tot imprudent. Però com sempre ho intentarem i en només 3 pel·lícules i una cançó.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui.
Malgrat que, com a tota Europa, els orígens de la seva història es remunten a milers d'anys, l'imperi romà, fa 2000, acabarà marcant un abans i un després. I en cinema, però, especialment en còmic, si hi ha uns personatges que han tractat el tema, aquests han estat Astèrix i Obèlix, els herois de la Gàlia ocupada pels romans. Tota? No. Un llogaret poblat per irreductibles gals resisteix a l'invasor. Les seves històries han estat portades al cinema i una de les més destacades va ser dirigida l'any 1999, Astèrix i Obèlix contra César, de Claude Zidi.
Tu pescado no es fresco, te lo quedas para ti. ¿Cómo? ¿Que mi pescado no es fresco? Acercaos a verlo, acercaos, mirad que bien huele. Tu pescado no es fresco, ¿que no es fresco? ¡Ole, mi pescado es fresco! ¿Acaso no huele bien? ¿No huele a mar?
Amb l'esdevenir dels segles i fins a finals del segle XVIII, França se convertirà en el paradigma de les monarquies absolutes europees. I si hi ha un monarca que ha simbolitzat el vell règim, aquest ha estat el rei Sol. Poques vegades s'ha portat a la pantalla de manera tan fascinant la seva decadència com quan el nostre Albert Serra va dirigir l'any 2016 la mort de Lluís XIV, la constatació no només de la mort d'un símbol, sinó també d'una època i d'una manera d'entendre la vida.
Sa majesté semble souffrir de fièvre.
Tous ces melons, ces murs, ces figues.
La segona meitat del segle XVIII, diguem que seria bastant convuls a França, amb una revolució en rodarien caps, que no només acabaria amb tota una època, sinó que també sentaria les bases de la modernitat a Occident. D'allí sorgirà la controvertida figura de Napoleó, un altre dels tòtems de la història de França, encarnat en múltiples ocasions a la pantalla. Aquí tenim una de les més destacades, Marlon Brando a Desiré, que Henry Koster va dirigir l'any 1954.
¿Estás loca? ¿Has olvidado que soy el mejor general de Francia? ¿Crees seriamente que me resignaría a vender cintas de seda?
No pretendía ofenderte.
¿Quién hay ahí?
Entra en casa.
¿Quién hay ahí? ¿Quién es? Yo, el general Bonaparte. Es imposible, está en prisión.
L'aportació de França a la història del segle XX tampoc es queda enrere. A banda de la intervenció directa en les dues guerres mundials, a mitjans de la segona meitat de segle van capçalar una altra revolució, menys sagnant sortosament, que acabaria també per canviar el món, el maig del 68. I de les cançons que van conformar la seva banda sonora original, aquí us portem una de les més emblemàtiques, interpretada per Jacques Dutronc.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
Gràcies per la tria, Biorlegui. Artur Ramon, molt bon dia, bon diumenge.
Bon diumenge, Mercè.
Com anem?
Molt bé, i tu?
Bé, bé. A punt de viatjar, com sempre fem a aquesta hora, al Suplement, obrint museus pel món. Ja tenim pràcticament el mapamundi complet, però anem fent. I aquesta setmana viatgem fins a França, perquè, tal com explicàvem, dijous va ser un dia intens de mobilitzacions i manifestacions.
Allez, 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 allez
Hi va haver enfrontaments entre la policia i els manifestants perquè diversos sindicats van convocar una vaga per la reforma del sector públic impulsada per Emmanuel Macron. Per això avui amb l'Artur Ramon hem decidit obrir un museu a França de manera més pacífica en aquest cas. I suposo, Artur, que la gran dificultat d'aquesta setmana ha estat triar, perquè hi ha multitud d'artistes i d'obres provenents del país veí, vaja, de França.
Sí, mira, moltes vegades és complicadíssim, aquesta vegada és fàcil, però també alhora té aquesta dificultat de, amb tanta quantitat d'artistes, doncs trobar tres que expliquin molt bé el país, i ho he intentat, a veure si ens en sortim.
Va, avui obrim un museu a França amb l'Artur Ramon. Va, i comencem amb la monarquia. Tu, qui és aquest rei tan ben plantat que ens has portat?
Has vist quin rei t'he portat, Mercè? Aquest rei és Francesc I.
Francesc
I aquí
I.
està pintat per Jean Clouet, que era és un artista important, tot i que va néixer a Brussel·les el 1480, però des de molt jove va ser el pintor d'aquest rei. Era un miniaturista i també pintor, fill de François Clouet. I aquí veiem aquesta imatge imponent, on
fixa't
que tot l'aparell, diguéssim, del bust és molt gran en relació al cap,
el
que és
cap
molt petit.
És molt petit, és veritat. Per què això?
Sí, sí. Doncs això ho fa per imposar aquesta idea, doncs, àulica del domini, del poder. És un quadre que està al Louvre i que imposa molt, perquè veritablement aquest rei, doncs, no et deuries quedar indiferent quan estaves davant d'ell. A mi m'agrada molt perquè va ser un gran mecenes i un gran protector de les lletres i de les arts. Simbolitza el Renaixement a França i va ser qui va portar a França Leonardo.
Ah.
Per això tenim la Gioconda, està al Louvre. Perquè ell va tenir un regnat molt complex, perquè va ser un moment de moltes guerres, es va enfrontar a Carles I d'Espanya, que era el seu gran enemic. També Enric VIII jugava des d'Anglaterra les aliances, però es va protegir amb les arts. I veritablement, doncs, va convertir França, especialment Fontainebleau, amb un món on l'art era la base, en el motor que movia, doncs, el seu regnat.
Això és interessant.
I per això m'ha agradat portar-lo. Molt, molt, molt interessant. Francesc I és un dels grans reis francesos i aquesta obra, doncs, ens el retrata molt bé.
Clar, d'aquest retrat, sobretot, destaquem també els colors. Són colors intensos, el vermell i el groc llampant del seu vestit. Jean Clouet va ser, per tant, pintor de la cort francesa. Va fer altres quadres de Francesc I o d'altres monarques?
Mira, Francesc I va ser nomenat rei el 1515 amb una gran cerimònia a la catedral de Reims, i un any després, el 1516, Jean Clouet va entrar a la cort, venia des de Brussel·les i fill de pintor també, d'un gran pintor, François Clouet, i va fer bastants retrats seus, sobretot miniatures, però el més important és aquest que hem portat. És una imatge molt icònica,
molt icònica.
Del rei.
Doncs bé, aquesta primera imatge, aquest retrat de Francesc I de Jean Clouet, aquest, com ho diríem, mecenes artístic, cultural, el que simbolitza, no?, la seva persona al Renaixement a França, això sempre és interessant, perquè suposo que en aquestes èpoques els reis tiraven més cap a qüestions bèl·liques i no culturals, i és d'agrair. És la primera obra que pengem al Museu Imaginari a França. La segona, vaja, és una de les obres icòniques.
Je suis d'accord pour le cinéma, pour le rock, le twist ou le cha-cha. Je suis d'accord pour tout ce que tu voudras, mais ne compte pas sur moi pour aller chez toi.
Un símbol, diria jo, La llibertat guiant el poble.
un símbol de França i de les llibertats socials. Aquest és un quadre molt interessant, que també està al Museu del Louvre, en el que té una història al darrere. És a dir, Carles X era també un monarca que va voler suprimir el Parlament, que va voler també suprimir la llibertat de premsa, i llavors el 28 de juliol de 1830 van haver unes barricades i unes manifestacions tremendes per París, i Delacroix va sortir al carrer, va prendre notes, va arribar a l'estudi i va fer aquest gran quadre de la llibertat guiant el poble,
no sé si
que
tots coneixem. Sí, sí, no sé si ho has llegit aquests últims dies, però ara que Facebook està tan d'actualitat, doncs bé, aquesta plataforma va censurar l'obra per ensenyar un pit. Era una obra que s'havia reproduït en un anunci, i Facebook el que va fer va ser tapar el mugró de la llibertat guiant el poble. Després Facebook va rectificar, però fixa't a quins nivells hem arribat.
Mira, no fa massa vam fer el mateix amb el Courbet, amb el famós quadre de l'Origen del Món. Aquest sí que és un quadre que té és una imatge explícitament eròtica, però que haguéssim fet això amb el Delacroix em sembla ja increïble. Amb el Courbet també, però en aquest cas ja és encara més
alarmant. Fort.
Aquest puritanisme de nord-americà a vegades arriba a uns extrems que són patètics.
Què podem dir, Artur? Digues.
No, el que a mi em sorprèn d'aquest quadre, veritablement, és com Delacroix posa l'espectador. És a dir, l'espectador pot estar o seguint aquesta manifestació, o acabarà aquesta manifestació acabarà contra ell, se li abraonarà, no? Per tant, és molt interessant aquest punt de vista que l'artista posa. I a més estan representades totes les classes socials.
Sí, és el que t'anava a preguntar ara, sí.
Clar, hi ha el burgès amb el barret de copa i que ha agafat un fusell que tenia a casa, hi ha aquest nen amb les pistoles... Hi ha un que a primer terme que està mort, que per tant és que val la pena morir per la pàtria, aquest és el missatge. I fixa't al darrere aquest fons fumejant de París, la ciutat en flames.
En revolució, sí.
Sí. És una obra mestra de Delacroix i de la història de la pintura, sens dubte.
I tant. Aquesta llibertat guiant el poble la pengem, òbviament, al museu que estem obrint a França. A veure què ens haurà portat l'Artur Ramon per la tercera. Va, un altre dels grans, Claude Monet.
Has vist que bonica aquesta estació de Sant Lazare, eh?
Tens ganes d'agafar el tren i desaparèixer.
No, és que saps què passa? Que no sé, jo a vegades quan penso en França, molts hem arribat la primera vegada amb tren a França. I llavors aquesta estació de Sant Lazare de Monet explica molt, en aquest cas, doncs, naturalment, de París, no? Aquesta imatge que sempre hem tingut de la capital francesa com la gran ciutat en el que moltes vegades inclús nosaltres ens hem volgut emmirallar.
Sí.
Però aquest quadre, fixa't que Monet va pintar 12 teles, 12 olis sobre aquest mateix tema.
12,
el 1877. Sí, ell havia pintat quadres de tipus rural, amb temàtiques molt de la naturalesa, i va voler fer un quadre sobre la vida moderna i va escollir aquesta estació. I la va pintar 12 vegades per veure en cada moment els diferents estats de la llum, dels efectes atmosfèrics,
però
com anava canviant l'estació al llarg del dia.
Però des de diferents perspectives o com aquesta en plan frontal, diguem-ne, per entendre'ns, eh?
Mira, sempre és la mateixa perspectiva. O sigui, sempre planta el cavallet al mateix lloc. El que canvia són les hores del dia o les estacions o com va evolucionant, diguéssim, a l'espai, en el temps.
Sí.
Però sempre és el mateix i estan en els millors museus del món, eh? La majoria estan a l'Orsay, a l'Arts Institute de Chicago, a la National Gallery de Londres, al Foc dels Estats Units, al Japó, al Museu de Pola, a diverses col·leccions particulars, però n'hi ha 12.
I no, vaja, aquest retrat de la vida urbana només el va centrar amb això, amb una estació de tren, a l'estació de tren o a altres espais?
Mira, Monet estava molt inspirat amb tot aquest canvi que es produeix a finals del segle XIX amb el moviment impressionista, no només per copsar tots aquests efectes lumínics o aquestes evolucions en la pintura, sinó també hi ha una revolució estètica portada doncs, per l'atracció de la vida moderna, de la modernitat. És el moment de Baudelaire, de l'Esplint de París, on explica totes aquestes coses. I això queda molt copsat amb molts dels seus quadres, que per exemple, doncs, els quadres, ara recordo, per exemple, que passen als cafès o que passen a diferents interiors d'aquesta vida on la burgesia té un paper importantíssim i on els pintors queden molt atrets doncs, per això, per la nit, per la prostitució, que era importantíssima en aquella època, pel teatre, pel circ, recordem a Toulouse-Lautrec, a tots aquests pintors, a propi Renoir, amb el ball del Moulin de la Galette. És a dir, l'impressionisme és una celebració de la vida, però de la vida moderna. I això queda molt ben copsat en aquestes obres que són segurament de les que més agraden, diguéssim, en l'imaginari popular, de la gent que li agrada la pintura o inclús els que no són grans coneixedors de pintura, l'impressionisme sempre agrada molt.
I tant que agrada i es paga, segurament. Claude Monet, Estació de Saint-Lazare, tal com ens explicava l'Artur Ramon, 12 olis que va fer des de diferents moments del dia, en aquest cas, d'aquesta estació francesa. Doncs gràcies, Artur. Hem obert museu a França perquè dijous hi va haver mobilitzacions del sector públic i ho hem volgut aprofitar. Una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada, Mercè.
El suplement.